d'avui. I ara sí que podem fer aquesta entrevista, la primera persona, el primer escriptor que avui ens acompanya aquí al programa, en Manuel Forcano, que com dèiem doncs, ha publicat el llibre de la creació, un llibre que ens explicarà doncs, de què va tot això, d'aquest treball. No sé si el tenim en línia, Manuel Forcano.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Manel. Com va això?
Molt bé, molt
sí?
bé.
Molt bé. Aleshores, mira, ens agradaria que ens expliquessis una mica el llibre de la creació que has traduït de la llengua hebrea i que en aquesta edició tan preciosa que veus aquí en català, a mà dreta i amb la llengua hebrea a mà esquerra, vull dir que és... explica'ns una mica l'origen de tot això. Com és que ara s'ha traduït i el tenim aquí a les mans.
Mira, això és una... Bueno, jo per la meva formació, que soc doctor en filologia semítica, és a dir, en llengua del Pròxim Orient, sí. Especialment dedicat doncs, a l'hebraisme, m'ha portat sovint a donar cursos i seminaris i lliçons o conferències sobre la càbala, que és un tema que interessa molt, que és la mística del judaisme, i preparant un màster de càbala per la Universitat de Barcelona i la Ramon Llull, vaig preparar tota una sèrie de documents i de materials pels alumnes i tot em portava aquest llibre, aquest petit opuscle, el llibre de la creació, el llibre de la creació, tot anava a parar al llibre de la creació. Llavors dic, bueno, anem a investigar a fons això del llibre de la creació què és, i llavors descobreixes doncs, que és una obra capdalt del pensament jueu, que és molt antiga, que és del segle III o el segle IV, però que els cabalistes de l'edat mitjana van fer servir molt per treure'n doncs, el vocabulari essencial, les metàfores que després ells faran servir tot al llarg doncs, de la literatura mística i cabalística del judaisme. I com que vaig veure que era una obra molt breu, molt enigmàtica, de totes maneres, molt obscura, molt difícil de traduir, però molt breu, vaig dir, posem-la en català, que això no hi és en català.
Perquè no s'havia traduït mai?
No s'ha traduït mai, perquè han existit a Espanya algunes edicions fetes sí, al castellà, sí. Però s'havien fet des de textos manipulats i molt tardans, ja no era des de la font original, sí. I potser perquè existien aquestes edicions, podríem dir, bastardes, del text tardà i manipulat pels cabalistes, i amb edicions del segle XIX i XX, traduïdes no de l'hebreu, sinó d'altres llengües com l'anglès o l'alemany, doncs potser en català no s'havia fet mai. I vaig plantejar la idea a l'editorial Fragmenta, que van quedar encantats amb el tema, perquè en català, de fet, no s'ha traduït mai res directament de l'hebreu del món cabalístic o de la matèria cabalística, i van acceptar encantats la idea, jo també, i mira, ens hi vam posar. I la veritat és que, com dic en el pròleg i explico en les pàgines precedents de la traducció, és un text molt difícil, obscur, enigmàtic, no se sap què diu, no s'entén a primera lectura, i és precisament per això que va encantar tanta gent. És a dir, és un text que durant els segles ha despertat la curiositat de molta gent precisament perquè el seu missatge a priori no s'entén, i tota frase, tot vers, tota metàfora que hi apareix està carregada, prenyada d'un segon sentit, el que passa que queda obert i cadascú li ha volgut donar el sentit que més ha volgut o que més li ha interessat. I d'aquí que s'hagi creat al voltant d'aquesta obra una immensa literatura que parla d'ella, que la comenta, que intenta explicar-la, que la manipula, que la... etcètera, etcètera. Amb això ja només hi havia excusa suficient per versar-la en català, i si més no que a partir d'una lectura fàcil en català tothom pugui veure doncs, de què es tracta.
Moltes gràcies, Manel, que ens ho expliques molt bé per el públic i per mi mateixa, que no coneixem doncs, aquesta obra, no la coneixíem, amb un llenguatge doncs, molt col·loquial, molt planer, doncs, que ens fa doncs, tenir curiositat per endinsar-nos-hi. El que veig també que hi ha, o sigui, hi ha com una recensió més curta, que ja té unes 45-50 pàgines, i una de més llarga, sí. Que on té quasi un centenar. I això a què es deu? Que hi ha com dues versions originals o com ens ho pots explicar això una miqueta també?
Això és un text que antigament es devia transmetre oralment,
sí.
De boca a orella a rabí, de rabins que estaven transmetent aquest coneixement esotèric, és a dir, que en certa manera ja era un text al principi destinat no a tothom, sinó només a uns quants que coneixien la fórmula per desxifrar-lo correctament, i amb el pas dels segles algú va témer que això es perdés i va posar-ho per escrit. I amb el pas dels segles, a mesura que aquest text es anava copiant, algú hi devia anar afegint una mica més d'informació, és a dir, algú hi devia anar afegint algun verset més, algú hi devia anar afegint alguna metàfora més, alguna explicació més, i d'aquí que en la tradició manuscrita d'aquest document ens hagin arribat dues recensions, que es diu, una més breu i una més curta. Okay. Són pràcticament iguals, però la que és llarga amplia una mica més la informació que es dona en la primera. Són molt semblants, eh? Vull dir, les diferències són molt poques, però en la llarga es dona, s'expandeixen, podríem dir, alguns dels temes que es tracten en la recensió curta. És l'única diferència. El fet de que existissin aquestes dues recensions és el que va portar també els cabalistes a intentar fer-ne una fusió, de dir, a veure, entre la curta i la llarga fem-ne una intermitja, que és la que nosaltres prendrem com a canònica, i és el que vam fer com un poti-poti entre la curta i la llarga, i és aquesta l'edició que després podem dir abastardida, que és la que ha tingut fortuna i s'ha anat transmetent al llarg dels segles fins a arribar a les edicions impreses modernes actuals que hi ha. I en canvi, en català el que hem fet, igual que s'ha fet també en francès o en algunes altres llengües occidentals modernes, és recuperar les dues edicions antigues, les primeres edicions que es van fer a Itàlia al segle XVI, i dels manuscrits antics, i tornar-los a presentar tal
per,
qual...
Per als lectors, perquè puguin ells mateixos doncs entrar-hi, no?
Entrar-hi, saber que el document original en el fons és així, que després els cabalistes d'això n'han fet un poti-poti, bueno, és la seva història, és una altra cosa, perquè aquest text no és cabalístic, però
Manel,
sí que és un text que van fer servir els cabalistes. Sí.
Manel, una pregunta, allò per concloure. Tu com a especialista, diguem, del món hebreu, i aquest llibre que és tan complex d'explicar exactament de què va i on t'arriba i quins són els camins que recorre, què és el que més, diguem-ne, tu com a especialista has après d'aquest llibre? Quin és el resum final, la gota final del llibre?
La gota final del llibre és que és un llibre escrit de forma molt poètica, és a dir, intenta explicar, això és un llibre que explica una fórmula per ser Déu. Si Déu va crear els homes a imatge i semblança d'ell i Déu era creador, l'home també podia crear, però necessitava una fórmula, i aquest llibre et dona la fórmula. Llavors el que més m'ha agradat a mi traduir d'aquest llibre...
No em diràs que has trobat la fórmula.
No, jo he traduït la que creuen que era la fórmula. El que passa que els mateixos rabins que van escriure aquesta fórmula, perquè no tothom la fes servir i en fes mal ús, l'adulteren. És a dir, aquest llibre és la fórmula per crear, però la fórmula, la pólvora mullada, podríem dir.
Falta
un rabí que de debò sàpiga d'aquests temes que digui, no, això no ho has de recitar per crear, perquè segons la tradició, amb aquest llibre, recitant i estudiant aquest llibre, tu pots fer un vedell i a la nit menjar-te'l. Però clar, qui té aquest poder, amb aquest llibre, pot crear un exèrcit o pot crear una bomba atòmica i fer-se amo del món.
Déu-n'hi-do.
Els rabins que escriuen això diuen, cuidado, escrivim-ho, però posem alguna cosa entremig que desbarati la fórmula original. I llavors el que a mi m'ha agradat de traduir és aquesta fórmula, aquesta pólvora mullada, i bueno, escolta, llavors que cadascú trobi el rabí que li expliqui què és el que sobra, què és el que hi falta en aquesta fórmula perquè funcioni.
Perquè clar, aquest llibre, a més de fonamental, és, diguem-ne, que sagrat, no? És un llibre que no pot anar a qualsevol mans, no pot caure a qualsevol mans.
És un llibre amb tant misteri a l'esquena, amb tant missatge ocult, que encandila tothom.
Clar,
diu, a veure si seré jo que descobriré darrere de tot això el gran sentit. I això és el que l'ha fet atractiu a tants ulls.
Doncs no només donar-te gràcies per aquest regal, per la llengua catalana i per la societat catalana amb aquesta traducció, i només desitjar-te sort demà, que el presentes
a dos... Gràcies, el presentem aquí a Mataró.
A dos quarts de vuit del vespre, a Dòria Llibres, doncs, i també els hi diem als nostres oients que doncs podran venir a veure i preguntar doncs coses i escoltar, que els expliquis doncs tot el tema del llibre de la creació. Gràcies, Manel.
Així ho farem, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Manel, suposo que demà tindràs moltes preguntes a respondre. Vinga, adeu-siau, gràcies.
Bona tarda, adeu.
Doncs bé, aquesta ha estat l'entrevista que hem fet amb, Manel Forcano, de la, que ha traduït aquest llibre fonamental de la cultura hebrea, que és el llibre de la creació. Sí. I com dèiem, doncs, tothom qui vulgui saber més coses, perquè ja veieu que és un llibre que té molt de misteri al darrere, sí, doncs ho podrà conèixer, o conèixer el traductor, i que ens expliqui, doncs, tots aquests dubtes que segur que sorgeixen quan, sí, quan llegeixes aquesta obra.
Ho ha publicat,
no?,
l'editorial Fragmenta, i bé...
És un llibre molt petitet, eh?
Sí, 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 és un llibre petitet, però és petitet, però... que ens ha explicat el Manel Forcano, que clar, que és molt, molt compactat,
molt,
no?
Condensat,
és, exacte. Perquè, bueno, a més, també hi ha una gran introducció, que aquesta, és necessari llegir-se aquesta introducció per saber una mica